El gall del monestir.
De tertúlia, el Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels divendres, avui en companyia de Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Els últims sempre seran els primers, no? Deien?
Sí.
Per això els, en aquest cas, els primers han estat els últims.
Ah, és igual, és igual.
Moltes novetats, ara ho comentàvem, no? Moltes novetats, molts canvis, molta moguda en l'àmbit local, en l'àmbit català i també a l'espanyol.
Comentàvem amb el Víctor que no va poder anar ahir a la despedida de l'alcaldessa.
La Mercè Conesa.
Sí, el ple municipal.
Uh-huh. Tu hi vas anar? Hi vas anar, Jaume?
Sí, home, i tant.
I vas donar la benvinguda o vas saludar la nova alcaldessa, Carmela Fortuny?
Sí, bueno, ja ho sabíem, però sí.
Sí?
Va fer un acte, no ho sabia jo, em semblava que només seria l'alcaldessa dir que dimiteix i presentar la nova alcaldessa i l'oposició, que hi era tota, doncs, que digui molt bé, doncs adéu i ja està, no? I va durar més de 2 hores, tu. Va ser un acte protocolari, però excessiu, excessiu. I van fer votacions, esclar, tots els de l'oposició es van votar ells mateixos, hi ha 3 que estan sols, i van votar ells mateixos, i després van fer l'adéu a l'alcaldessa, i algun partit va aprofitar per fer un míting, criticant-ho tot, però a més que no calia. Els que estàvem allà, els espectadors, anàvem a veure l'adéu i l'entrada, no?
Vols dir que no tocava?
No, clar que no tocava, això s'ha de fer en un ple municipal quan hi ha el toca normalment els dilluns, no? Però van fer uns mítings, van dir, l'alcaldessa van dir una certa lògica a començar i després unes crítiques furibundes, però de coses que estàvem allà, no teníem per què escoltar, no? Mm-hmm. Però és així, tothom va aprofitar el seu minut de glòria.
Jo no hi vaig poder anar perquè tenia un acte a Terrassa, i aleshores no era possible. De fet, va ser una cosa molt improvisada perquè van avisar el dimecres per el dijous i va ser, clar, tot era massa ràpid i no, ja no era possible canviar-ho. Però, vaja, sé que això el que m'ha dit en Jaume, no? I he vist alguna foto i es veia la sala plena.
Hi va haver la sala al costat, amb pantalla.
Per això, moltíssima gent. I clar, són una colla d'anys que ha estat 8 anys l'alcaldessa i sí, m'hauria agradat ser-hi, clar. Jo crec que el balanç és positiu de les coses que ell ha fet, el balanç és positiu, ha deixat, a més, té algunes sensibilitats especials, no? Especialment en el tema de la dona. Aquest tema s'ha tocat força en el govern municipal, en els 2 governs municipals que ell ha tingut. I a part, jo valoraria també el tracte humà de la Mercè Conesa, és a dir, és una persona que a vegades, clar, confonem el fet de ser una persona doncs, molt accessible i tal, en què ha de ser una persona molt, molt manipulable. I no, és a dir, una persona pot tenir les seves conviccions i les manté sense que necessàriament hagi de ser malcarada. I per tant, la Mercè doncs, ja es veia quan va entrar que era una persona que la seva, escoltaria molt, però que quan pensés que havia de fer una cosa la feia i no era una caga dubtes, diguéssim, no? Jo diria que el balanç és positiu i pel que fa a la Carmela jo crec que bé, a mi em sembla una persona, primera és dona, fixa't que no havíem tingut mai dones a l'alcaldia i de cop i volta en tenim dues de seguides. Això està molt bé, però no només pel fet que sigui dona, sinó perquè penso que, bé, és una persona molt vàlida, que pot fer coses molt positives. Suposo que serà una línia, m'imagino que serà una línia continuista en relació a Mercè Conesa. No crec que Carmela Fortuny faci uns grans canvis en el govern, a la política municipal, però ja es veurà.
Rogeli.
Bé, jo ara ja no, ja estic jubilat, però he treballat tots aquests anys a l'Ajuntament, puc parlar com a treballador de l'Ajuntament i dir que realment ha estat una persona sempre molt preocupada per la marxa interna també de l'Ajuntament, no solament des de l'estament purament polític, sinó també des dels treballadors. És una persona que t'aturava, et preguntava pel teu departament, per la teva feina, pel teu lloc de treball. Bé, això que deia en Víctor, que és una persona, jo diria que molt propera, i jo puc dir que ha estat molt propera en el camp laboral, que és el que jo vaig ocupar durant molts anys, que vaig estar molts anys, tots aquests anys amb ella, i que després també al carrer, quan te la trobaves, és una persona afable, molt educada, correcta, propera. Recordo un dia que ens vam trobar, havia nascut feia poc la meva neta, la primera neta, i ens vam trobar pel carrer i va ser com molt emotiu, perquè no es va preocupar únicament per mi, que em coneixia de prop i tal, sinó que es va preocupar per la meva filla, pel gendre, per la neta, va preguntar per la família, allò que fa que sigui una persona, diguéssim, a veure, per dir-ho, de tracte proper, humà, i que t'agrada que diguis que es preocupin també fora de l'àmbit estrictament polític i de l'Ajuntament, doncs que també es preocupin per tu, preguntin i sàpiguin, s'interessin, vaja. Jo trobo aquesta part més humana, jo diria que per mi la passa amb un excel·lent, perquè per mi ha estat això. Des del punt de vista polític ha passat, clar, han passat uns anys convulsos, uns anys difícils a nivell de Catalunya, i clar, amb ella també li ha tocat, perquè en un moment determinat també ha hagut de definir-se amb aspectes, doncs, molt concrets, com és tot el tema de la independència. Sant Cugat va començar a formar part dels municipis per la independència, s'hi va apuntar de seguida. Hi va haver el tema de les banderes, me'n recordo, de les banderes que es col·locaven allà a l'Ajuntament, a l'estació, després aquí a la plaça del Monestir, problemes amb veïns, amb partits que estaven en contra. Finalment tenim una estelada i la tenim allà dalt, a Can Birbe, a l'Aulets de Can Birbe, allà a la carretera de Cerdanyola. Bé, s'han anat buscant alternatives, i també ha estat una persona, crec que... en quant al tema independentista, es va apuntar al carro. No sé si hi era o no hi era des de bon principi, però sí, segur que s'hi va apuntar, i ha estat una persona molt clara i transparent en aquest sentit, i jo crec que això també se li ha d'agrair. No ha tingut tampoc fàcil, perquè hi va haver un moment en la legislatura en què va pactar amb Esquerra Republicana. No, perdó, no,
amb el
PSC, exacte. Aquest pacte es va trencar, va buscar el pacte
amb
Esquerra Republicana.
Sí, és el començament,
Sí.
De pactar amb el PSC, sí. Anava demanant constantment
sí,
un pacte,
sí. I això no va estar
s'hi va negar sempre.
No va estar possible, i per tant ha tingut un govern en minoria, i per tant tampoc ha tingut fàcil. Bé, en definitiva, jo crec que és una dona, és una dona potent, una alcaldessa, la primera, com deia el Víctor, dona que tenim a Sant Cugat, i crec que com a dona, com a alcaldessa, dic que crec que deixa el lloc doncs amb molta dignitat.
I el relleu, Carmela Fortuny?
Bé, s'haurà de veure, perquè igual que en el govern espanyol, i deixeu-me que faci un paral·lelisme, ja una mica la taula està servida. Si en un ajuntament o en el govern central el tema dels pressupostos ja estan aprovats, els pressupostos defineixen en gran manera la línia, la trajectòria, també el tarannà dels 4 anys, no? El pressupost de l'Ajuntament està aprovat i, per tant, poca cosa podrà fer en aquest àmbit, no? Ara, una persona, la Carmela, una persona sensible en temes de cultura, no, qual cosa jo, doncs, em congratula, dels altres aspectes, doncs, haurem d'anar veient, perquè també li quedarà poc temps, vull dir, queda un any, no, em sembla,
em sembla que ahir ja va anunciar que es presentaria alcaldable a les properes eleccions.
Bé, sí, no, és una forma...
Que no és un tràmit.
No, i és una manera, crec que en d'altres ajuntaments també ha passat això, a Terrassa em sembla que va passar fa anys, aquí a Sant Cugat no sé si havia passat mai.
I a Barcelona
també, exacte.
Narcís Serra, Maragall...
Exacte, es passaven el relleu una miqueta, no? Abans d'acabar la legislatura. Home, bé, és una manera d'anar entrant a l'engranatge i, per tant, també d'aprendre de primera mà, encara, tot i que ella ja era la crec que era la tinent d'alcalde, no?
Sí, era tinent d'alcalde.
I, per tant, també ja tenia molta responsabilitat. Però crec que es postula com una bona candidata. Crec que sí.
Es veurà. De fet, jo crec que si ella no hagués pensat presentar-se a les eleccions de l'any que ve, ja no l'haguessin nomenat ara alcaldessa. Perquè, clar, una persona que s'ha de ser un any i després marxa tampoc té sentit.
No té marxa,
justament aquest any és perquè doncs, la ciutadania la vagi veient i en diferents actes i sigui més visible del que ho era fins ara. Però també és una persona molt propera, també és una persona molt accessible, la Carmela, i de conviccions nacionals de Catalunya tan igual o més que la Mercè. Per tant, en aquest sentit no hi ha problema.
Jaume, vols afegir alguna cosa més?
No, jo torno a insistir que vaig anar a aquesta...
Això ja ho sabem, ja ens ho vas dir.
Però vull dir que no va ser correcte perquè l'oposició va estar molt rotunda i a més no tocava en aquest cas, no? Havia de ser un acte molt més elegant i molt més de canvi de poder, no? I els tres partits de l'oposició, que només en tenen molt poca gent, doncs tot van fer un castellà, absolutament, i el de Ciudadanos, no sé per què va dir que tenia l'astre la senyora Conesa del 13%, que no sé què era això, tothom va quedar parat. En lloc del 3, li va parlar del 13%. I va quedar aquí, esclar.
Va.
I així ens estem.
Doncs ho deixem també aquí. Ara que parlem de govern i parlem de dones...
Sí, perquè també tenim santcugatencs al govern català.
Sí.
Que també
santcugatencs, homes, eh? Homes.
Sí, en aquest cas homes.
Els dos consellers nous estaven ahir amb l'alcaldessa.
Sí. I eren, sí, els he vist a la foto.
Van arribar just, però van arribar.
Però jo us volia parlar del govern de Pedro Sánchez. No sé si us interessa o no us interessa...
Apassionant.
Valorar.
No ens interessa, però ens afecta, tant si vol com si no.
Però precisament per això sí que m'agradaria saber la vostra opinió al respecte d'aquesta selecció. D'una banda, pel tema de les dones, i de l'altra, pel tema del nou ministre de Cultura i Esports, que es dona un altre cop a la circumstància que el Twitter... Els tuits que s'han fet en el passat doncs acaben passant també factura. Va passant el cas de Quim Torra, ara passant el cas del Màxim Huerta, que és el nou ministre del govern de Pedro Sánchez.
No sabia qui era, però es veu que presentava un programa
escombraries,
no?
Sí, amb l'Anna Rosa Quintana. Amb l'Anna Rosa Quintana, a Telecinco, feia de partener.
Gran demòcrata.
I és català.
Sí. No, ho dic per ella, sí, ho dic per ella.
Ah, ho dius,
sí,
per ella.
La senyora Quintana.
Clar, doncs en aquest cas m'agradaria saber la vostra opinió al respecte d'aquesta composició del nou equip de govern, el tarannà, que és el que espereu de
Jo, des d'un punt de vista pràctic, em pensava que la polèmica que vam tenir amb el Víctor la setmana passada, que ell estava totalment en contra i jo vaig dir, veurem en una setmana... desgraciadament és donar la raó, perquè en una setmana no ha millorat, sinó que s'ha empitjorat.
Home, clar, quan va saber que el primer ministre que...
Que va anomenar exteriors, no?
Sí.
Sí, sí, doncs a partir d'aquí ve la de justícia i en general no ha fet res positiu per Catalunya. Jo dic una frase que va dir aquest dia en el nou conseller Damià Calvet, que diu: és un full blanc en un llibre nou. I hem d'esperar això, tot està per fer, tot és nou. Ara, és evident que, repeteixo, que ha sigut molt bo defenestrar en el Rajoy i a tota la seva cort, això sí, i tant. Només que un millorat no tingui feina i no sàpiga on anar, i totes les altres ministres que estan amb cara amargada perquè les han defenestrat, això se li val la pena.
Caldria veure si el millor arriba, podria substituir l'Albiol, podria passar. El millor no li deixaran de pagar serveis, els serveis que ha fet en campanya, alguna cosa li donaran, no quedarà un senyor ara que anirà a la vida privada i tot això.
Però ara no té feina, no, perquè els ministres són exministres i cobren, però aquest càrrec ha
desaparegut. Sí, no, econòmicament no, la vida la té solucionada, però vull dir que mediàticament alguna cosa li sortirà, no, ja, no quedarà, ja per sempre el millor ja oblidat, no? També veurem com queda el senyor Albiol, perquè aquest és un altre tema, perquè el tema de Badalona, vindran les eleccions de l'any que ve, ell preferiria ser alcalde que una altra cosa de Badalona, és a dir, han de passar coses dintre d'aquell partit, ja s'ho faran en tot cas, però pel que fa al govern en general espanyol, doncs jo crec que és un govern fet, allò que es diu teatre, pur teatre, és això, és a dir, s'ha buscat l'impacte mediàtic. D'entrada el tema de les dones, s'ha utilitzat el tema de les dones com a si fos sinònim,
com a bandera,
de progressisme. Jo dic, quants a veure, quin és el país d'Europa que té més dones al govern i tal, doncs nosaltres més, i aleshores el titular és aquest, oi? 9 dones al govern de actual.
11, no?
Ai, perdó.
11,
sí, perdó. Sí. Hi ha 17 ministeris i tal. I aleshores, esclar, fas el titular d'un govern feminista, cosa que és una fal·làcia, perquè el fet de ser dona no et converteix en feminista. I el fet de la mateixa manera que el fet de ser home no et converteix en masclista, és obvi. Per tant, s'ha de veure si aquell home o aquella dona són masclista o feminista.
Com s'actua?
A funció del que facin, no pel fet de ser dona. Com que és com si diguessin un govern només format per homes, tampoc es pot dir que sigui un govern masclista. Des del punt de vista conceptual es podria considerar que ho és, però no des del punt de vista individual de cadascun dels membres que formen aquell govern, perquè potser són tios, francament, feministes en el seu comportament. De la mateixa manera, el mateix. Pots tenir dones, sí, sí, són dones, i què? Però poden ser més masclistes que molts homes. De manera que això s'ha de veure, i ja es va veure precisament amb la del PP, la senyora, aquella que és catalana, que va dir que això del feminisme li feia, pràcticament li feia pudor.
La Montserrat.
La Dolors Montserrat, no? I què, ser dona? Això és exactament el mateix que allò del ministro català. Agafar algú que és català, per naixement, i aleshores sembla que, clar, com és català, segur que aquest afavorirà Catalunya.
Mira, Borrell, sí, Borrell.
I això feia Franco, anomenava ministres catalanes, com el Val Villalbí i tots aquests, i el Tarragona, és a dir, gent d'aquesta, que pel fet de ser català semblava que havien de fer alguna cosa. Això no vol dir res. I utilitzen el senyor Borrell, doncs, com a imatge de cara a l'exterior. Clar, de cara a l'exterior, un senyor nascut a Catalunya, i per tant sembla català, sí, és català, però clar, quan obre la boca veus que d'això absolutament res de res. I, però clar, queda bé que un que sembla que ha nascut a Catalunya digui les barbaritats que aquest senyor dirà a l'exterior, quan pensem una cosa, aquest senyor ha estat posat allà justament per torpedinar tota l'acció exterior de Catalunya, I el fet que sigui català des del punt de vista espanyol és un al·licient més per aquesta història. Jo crec que el que ha fet el que es demostra el que és realment el govern del Pedro Sánchez, que és té la mateixa visió de l'Estat que té Rajoy, exactament la mateixa, amb la diferència que de formes i que és més civilí que el PP. I aleshores, doncs, després ve el tema del senyor Marlaska, un senyor que, clar, té infinitat de casos de tortures quan ell era magistrat de l'Audiència Nacional Espanyola. Després tenim el senyor Màxim Huerta, que és un furibund anticatalanista i, a més, un senyor que, clar, diu autèntiques barbaritats, no només perquè no podria ser-ho, però és que, a més, diu autèntiques barbaritats i, a més, el nomenen de l'esport, ministre de l'esport, quan justament ha satanitzat l'esport com si fos una cosa... És que, saps? És tan inconex tot plegat. Serà bé, més del mateix, però, és a dir, com si vas a menjar a un restaurant i demanes un plat, i demanes el mateix plat en un altre restaurant. A vegades la manera que t'ho serveixen és diferent, però el bistec continua sent el bistec.
Jo crec que el PSOE, com he dit abans, també en el cas de Sant Cugat, però aquí encara és pitjor, serà que el Sánchez té les mans absolutament lligades amb el tema econòmic. El tema dels pressupostos ja estan aprovats, vull dir que aquí poca cosa podrà fer.
Sí, però recordem que el propi PP presentarà esmenes.
Però diu que acceptarà els 600 milions del BNU,
Sí.
Aquest el respecta.
Sí, aquest el respecta. Però vaja, jo crec que estaran limitats. Jo crec que els objectius del PSOE i de retruc també del PSC una mica seran de recosir-se, perquè realment aquests anys han quedat com molt estripats, han tingut una baixada important i un pes polític molt minvat arreu d'Espanya i també a Catalunya, no cal dir-ho, això és evident. I que com a màxim el que faran és això, és recuperar durant aquests 2 anys que li queden, d'intentar recuperar una miqueta tot el que han perdut. Jo crec que dia darrere dia serà una precampanya electoral per recuperar l'espai perdut. Penso que anirà per aquí. I en quant a Catalunya, doncs segurament que sí, que ens faran alguna picada d'ullet, segur que aconseguirem o s'aconseguirà que hi hagi trobades, ja no dic diàleg, perquè quan jo entenc per diàleg el fet de que hi hagi comunicació d'ambdós bandes i que s'arribi en alguna conclusió, s'arribi en algun punt de trobada. Jo crec que amb això no hi crec. Crec que com a màxim el que hi haurà és això, és alguna clocada d'ullet, alguna trobada, fotografies a la Moncloa, segurament, però crec que no passarem per aquí. No passarem d'aquí, vaja. Tema 155, penso que sí, que és proper, crec que arribarem a superar-ho, crec que ens el trauran, el tindrem com a amenaça, com aquelles tormentes que ens venen aquests dies a Sant Cugat, que venen de baix de la banda de baix de Ponent, que són les tormentes que aquí a Sant Cugat fan mal, que són les potents, les poderoses, les que es porten negro. Aquesta amenaça de tormenta jo crec que la seguirem tenint. I després un tema preocupant, a mi que em preocupa moltíssim, també és el tema dels presos polítics. També són temes que estan sobre la taula, que ja s'hi està treballant des de Catalunya, però crec que, deixeu-me ser pessimista, perquè no crec que, vista la trajectòria del PSOE, del PSC, del Partit Socialista en general, crec que costarà moltíssim que això tingui lloc. Amb el PP, orelles sordes durant aquest temps, no ens escoltaven. El PSOE estava a la mateixa banda i quan es parlava d'aquests temes, doncs evidentment sempre estava també en la mateixa línia que el PP. Què pot canviar? Què canviarà ara que estan al govern? Jo crec que possiblement només la forma, les formes, però crec que no anirem gaire més enllà.
Ara que parlava el Rogeli dels presos polítics, m'agradaria posar sobre la taula el tema de la publicació del vídeo amb les imatges d'en Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva. Es veu que ja s'ha identificat la persona que ho va fer.
És un pres, no?
És un pres que està en el mateix mòdul, però que estava de permís. De quina manera ho va fer? Perquè, clar, ha de ser molt, molt discret. Un rellotge espia, que es veu que el pots comprar, és accessible. Assequible potser no tant, perquè és una miqueta car, d'uns 350, uns 450 euros, però mira, amb un rellotge espia pots estar allà i passes desapercebut, i allà tens una càmera i pots gravar.
Un expert per manipular-lo, no?
Home, tampoc, tocar botonets, per tocar botonets tampoc no s'ha de ser gaire expert, i massa botons no crec que porti el rellotge.
Això vol dir que algú li devia passar. Això em recorda el personatge de Q, que interpretava sempre l'actor ja mort Desmond Llewellyn a la sèrie James Bond.
James Bond m'ha recordat també,
que era el que servia sempre els jeans electrònics a James Bond, de dir, mira, aquest bolígraf fa tal cosa, aquest rellotge tal, això, el cotxe no sé què.
Una mica sí. Anava per aquí.
I aleshores el senyor, el Q, era l'encarregat de fer-ho. En aquest cas, doncs, bé, si avui dia, clar, amb un rellotge, amb un bolígraf, qualsevol cosa, pots estar enregistrant imatges de tot això. El que sí que s'obre és el debat que tu dius, oi?
Aquí hi hauria... Bueno, hi ha dos debats. D'una banda, el fet de publicar aquestes imatges i qui les publica, perquè segurament aquestes imatges publicades per un altre mitjà haurien creat un altre tipus de reacció.
Completament, exacte.
Sí o no?
Sí.
Diu que abans de publicar-les al diari Ara, va parlar amb les famílies.
Sí, però després...
Però tant se val al públic, al públic, la reacció del públic davant d'això és molt diferent si les publica l'Ara o si les publica el Mundo.
La Sexta.
Però després hi ha hagut un segon vídeo. I el segon vídeo, que és el de la Sexta. I, clar, de fet, són dues qüestions, debats diferents. Un és l'enregistrament de les imatges, que això, en un estat de dret, on, d'entrada, un estat que empresona persones innocents. Segona, que tot violant els drets dels menors, impedeix que aquests presos, que són hostatges, puguin veure créixer els seus fills i no els trasllada a presons que estiguin a prop dels nens, perquè aquests nens tenen drets, igual que els presos tenen drets. I aquest estat que fa això, i a més, és el mateix estat que diu que no... Els deixa sortir a llibertat, perquè estan en presó preventiva, no els deixa sortir a llibertat perquè podrien fugir, no sé què.
Hi ha
perill de repetir el mateix.
I en canvi no els deixa estar en contacte amb els fills, mentre els delinqüents absolutament demostrats, que els hi cauen una pila d'anys, els deixa en llibertat
pagant una fiança.
Perquè diuen, no, és que jo tinc un fill de 30 anys i l'he de cuidar, oi? Clar, li he de rentar els calçotets.
Però anem al debat de les imatges del
però que es faci això, que es gravi tot això, aquestes imatges, això és inadmissible. En un estat de dret és impossible, perquè els drets d'aquesta gent, a la intimitat, són intocables. Un pres no és una merda que està en un racó i que pots fer el que vulguis, és una persona que té drets i no la pots filmar. I com és possible que havent-hi tots els filtres que hi ha perquè no s'entrin mòbils ni totes aquestes coses, només podia filmar-ho qui podia filmar-ho? Clar, o un carceller o un altre pres. I com entra això allà? I el comerç que hi ha amb tot això? Val.
És un rellotge... El poden portar sempre, vull dir que...
Resulta que el pres és un pres que estava està de permís.
Mm-hmm.
O sigui que entra i surt. De fet, se suposa que ha negociat, no? Amb aquest contingut ha negociat, perquè algun benefici se suposa que ha tret.
Exacte. I també poden haver-hi elements ideològics al darrere. Això també hi és, no és només una qüestió econòmica i prou. Però després ve l'altre tema.
Però precisament per això, la reflexió lligada al fet que això es publica a l'Ara.
Clar, exacte. Si s'hagués publicat a La Razón o al Mundo, la visió seria diferent. Sí que és veritat que la línia editorial de l'Ara, clar, no és la mateixa, i per això justament ho veiem diferent. És a dir, la mala fe d'un diari no és la mateixa que pugui tenir l'altre diari. Tot això d'acord. Però després ve el material de la Sexta.
varia molt.
S'ha de demanar...
Les imatges de la secta varien molt.
Són pitjors, perquè a més ja fan, el que fan és comentaris d'escarni contra els presos. És més greu. Jo crec que aquestes imatges, en qualsevol cas, no s'havien de publicar. Sigui l'ara o sigui qui sigui. Un diari ha de tenir un codi ètic que ja sé que l'argument que han fet de dir no, perquè nosaltres vam valorar que potser el fet de veure-les, la gent... Bé, tot això és un judici d'intencions que vostès, senyors del diari, fan. Que potser els lectors aleshores interpretaran, que veuran com són els presos allà dins, tot això ho fa vostè. Aquestes imatges estan filmades de manera fraudulenta i ells tenen dret a la intimitat i només ells poden dir si es poden emetre o no. No els familiars, ells, perquè no són nens petits. Dius, clar, però com que no els hi podem preguntar, li preguntarem a la família. Clar, si li fas aquest discurs a la família pensa, bé, com que és l'ara, bé, doncs potser sí. Si del tocat te la fa el Mundo o la Razón, reacciones diferent. Jo, si hagués estat el director d'un mitjà, diria, això no es publica. No es publica. Primera, no porta res. No porta res veure que està fent classes el senyor Junqueras. Clar, és molt lògic que ompli el seu temps.
Quants presos hi ha que són capaços de donar classes d'història clàssica?
D'acord amb el seu tarannà, però ell té dret a fer el que li doni la gana. Ell té dret a fer el que li doni la gana i no ha de ser filmat mentre està fent allò si no dona permís. I el senyor Joaquim Forn, quan està escrivint, doncs està escrivint, i perquè l'han de filmar quan escriu, no? Jo no ho hauria permès. Jo crec que no és ètic publicar aquestes imatges, per més discurs... els discursos que es fan són sopars de duro, des del meu punt de vista periodístic.
No els va perjudicar perquè, per exemple, es veu que el Junqueras té una classe d'història i alguns comentaris diuen quin contrast i en quin país vivim que un pres d'una classe d'història i el nou ministre de Cultura presenta un programa escombraries, no?
Sí, això és veritat.
Sí. Jo volia dir que efectivament, com dèieu, les imatges de l'interior de la presó, treure-les de l'interior de la presó està prohibit. I no solament està prohibit, sinó que, a més, treure les imatges és una falta que està contemplada com a greu. Sembla ser que el pres que les va prendre aquestes imatges, i dic prendre o robar, diguem-li com vulguem, està en permís, com deies tu, Carme, i per tant aquesta privacitat de la qual els mateixos presos doncs, gaudeixen, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, doncs s'ha de mantenir, és així de clar. Altra cosa és el tema després, que com comentava el Víctor, és el tema de les famílies. Les famílies, clar, venint de l'ara, van dir, pues bé, doncs aquestes imatges les difonem perquè estaran, jo penso, en la línia del que estan l'exposició, que justament ahir mateix, abans d'ahir, vaig anar a veure el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que és del Santiago Sierra. Recordeu aquelles imatges, aquelles fotografies en blanc i negre que les van retirar de l'exposició Arco de Madrid, doncs bé, dels presos polítics, sí, es poden visitar. I d'entre totes les imatges que hi ha justament les del Junqueras i les del Jordi Sánchez, que es veuen, tot i que estan
tapades
una mica, sí, pixelades o la part de la fotografia, es poden veure. Jo us ho recomano, que hi aneu, perquè també...
Com està de gent?
No, bé, molt bé, molt bé. És gratuïta, a més, pot entrar... No hi ha molta gent. I, a més, també forma part de l'exposició diversos presos polítics, també, del País Basc, de Galícia, de Castella, de tot arreu, de tot Espanya. Vull dir que és una cosa... colpidora.
I els ha sortit el tiro per la culata.
Sí, i jo crec que, a veure, aquella exposició, jo vaig sortir d'allà pensant això, de que d'alguna manera ajuda a visibilitzar una miqueta la injustícia que la justícia, permeteu-me l'expressió, ha practicat durant aquests anys amb determinats anomenats presos polítics o gent que ha fet coses que han estat considerades greus dintre la legislació i sobretot dintre la política. En el cas que comentem, jo crec que sí, que com deia també en Víctor, és qui ha de dir qui ha de, hi ha de donar permís perquè aquestes imatges es puguin difondre o no, són els presos polítics, està claríssim. I la família, tot i que amb bona fe ho ha fet, i ho ha fet també, crec que en la mateixa línia que ho va fer el Santiago Sierra, de difondre, de donar a conèixer doncs, aquestes injustícies que s'han anat donant durant aquests anys a Espanya, arreu d'Espanya i també a Catalunya, doncs elles, les dones i els familiars, crec que ho van permetre en aquesta línia. Ara, jo crec que han comès un error també de publicar-les, crec que no feia falta, crec que no calia i crec que en últim terme han de ser els propis interessats, en aquest cas els polítics, els presos, els que han de donar el permís o no per a poder-les publicar.
Molt bé. Últims minuts que els dedicarem a debatre sobre els mòbils i la canalla. Ah. Ja sabeu que a França es prohibirà el curs vinent l'ús dels telèfons mòbils a escoles i instituts.
Jo ho trobo bé.
Ho trobes bé?
Sí, ho trobo bé.
I els teus nets?
Per un fet que no. Per un fet que no sabia i que ho han comentat, no? Que és que en el pati no parlen, els companys no parlen, no juguen, perquè tots estan... O sigui, no hi ha conversa, no hi ha amics, no hi ha jocs, i no es relacionen, perquè tots estan
allà en un racó, tots,
mirant el mòbil. Només per això sol ja val la pena que torni a que la gent jugui i facin esport i es connectin entre ells. Només per això sol ja val la pena.
A veure, a les escoles i als instituts de Sant Cugat està regulat, hi ha una normativa per l'ús dels telèfons mòbils. Hi ha doncs, uns espais concrets, uns moments concrets on es pot fer servir, perquè aquesta batalla ja fa anys, quan van començar els nens a tenir mòbils, pràcticament la majoria, clar, s'hi trobàvem amb aquesta problemàtica i es van crear doncs, normatives perquè quedés clar en quins moments es podia fer servir,
el fan servir.
Aquests. És un dels espais, però també és una eina, que la fan servir en moments concrets, en els moments d'estudi.
Sí.
En els moments d'estudi. El cas és que en aquesta prohibició que es farà a França, el telèfon mòbil es podrà portar a la motxilla apagat, però es podrà portar a la motxilla. Suposo que quedarà restringit l'ús a les classes, a no ser que també necessitin fer un ús acadèmic, no?, dels aparells, però en general la mesura...
A mi em sembla molt bé.
I tant. A veure, jo crec que els ordinadors que tenen, les escoles tenen ordinadors, totes estan equipades, i qualsevol consulta que es pugui fer de caire docent o de caire educatiu es pot fer a través d'ordinadors que tenen uns moments, tenen unes hores, tenen uns espais degudament regulats, però el telèfon el que fa, jo crec que el que fa és aïllar, i els nens han de fer, i les persones en general, crec que tot el contrari.
S'han de col·lectivitzar.
Exacte, el que hem de fer és relacionar i jugar, tu.
I jugar, i fer esport.
De fer esport, per practicar el bàsquet, el futbol, els jocs de taula...
Encara que només siguin enraonar entre ells.
És un obstacle per la comunicació, així de clar, el mòbil en molts casos.
Sí. I el que passa a l'altra banda dels Pirineus arribarà?
Tant de bo.
Sí, però em sembla que a Espanya hi haurà problemes.
Bé, però això per Catalunya podria fer-ho, podria posar-ho.
La cultura espanyola no. Sí.
Jo crec que aquí, veient el sistema educatiu que tenim, que és un sistema molt evolucionat, un sistema obert, un sistema participatiu, jo crec que tots els pares, perquè aquí també hauran de dir la seva, m'imagino, doncs crec que pares i mestres es posaran d'acord i això arribarà.
Jo crec que a Catalunya, si se'ls explica als pares que és tornar a lo bo, tornar als orígens, i que els nanos han de jugar i han de fer esport i s'han de relacionar, només per això sol els pares ho han d'entendre. Segur, Ara a Espanya hi ha mares que van a pallissar amb una mestra perquè li havia pres el mòbil a la seva filla, no? Amb aquesta mentalitat no sé si serà gaire fàcil.
Molt bé, senyors. Doncs que tingueu un bon cap de setmana. Demà, nit de l'art. Ara en parlarem.
Demà?
Demà, nit de l'art. 18a edició de la nit de...
Sant Cugat, terra d'artistes, tenim grans pintors.
Doncs ara ens ho preguntarem.
La nit blanca va ser un èxit,
I tant.
I l'art també ho serà.
Senyors, bon cap de setmana.
A reveure.
Adéu-siau. Adéu.